El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 16 minuts, deuen haver sentit ja algun dels comentaris que estaven fent els tertulians, perquè, com sempre, les tertulies en realitat comencen uns minuts abans d'entrar en antena. Ja ens acompanyen avui a l'estudi Ramon Barnils, en Pasqual d'Osola, Maria Sansa, en Domènec Miquel i també en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als quatre.
Bon dia, bona hora. Bon dia.
Hem de començar parlant d'aquesta notícia que ha romput els mitjans a primera hora del matí. La Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional Espanyola està portant a terme una macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics a entitats per finançar el procés. Més de 500 policies participen en l'operatiu en què es preveuen una trentena de detencions. Algunes de les coses que sabem per ara és que aquesta operació s'anomena Estela, que està prevista la detenció d'una vintena de persones i diversos registres, entre ells a la Diputació de Barcelona, presidida per l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, i també a la Generalitat. En declaracions a RAC1, Conesa ha dit que no hi ha res a amagar, ha afegit que no tem que la detinguin i que ara es desplaçarà a la Diputació, com ja tenia previst, però que s'havia assabentat de la notícia pels mitjans. Diu que no li consta que hi hagi d'haver escorcolls a l'Ajuntament de Sant Cugat. Escoltem aquestes declaracions a RAC1.
Crec que és aquest xou mediàtic d'anar mostrant que doncs, les institucions catalanes no són aigua clara, de que les institucions catalanes no hem estat fent bé la feina, i de nou no anar posant aquesta imatge de que a Catalunya el procés està minat. I per tant, hi veig aquesta intencionalitat i un xou mediàtic de nou.
Hi ha altres mitjans que expliquen que aquests diners haurien estat destinats originàriament per a cooperació internacional i que s'haurien desviat. La cooperació internacional ha estat una de les partides que s'han incrementat més i consideren que inclouria, segons aquests avenços informatius, aquesta partida per finançar la projecció exterior del procés. Ja sé que és molt aviat per probablement opinar a tots els detalls de l'operació, perquè, com aquell qui diu, acaba de començar, però si volen fer algun comentari, si volen aportar alguna opinió a l'espera del que anem coneixent al llarg del matí. Algú vol dir alguna cosa?
Jo el que trobo
Domènec, digues.
El que trobo molt divertit és aquesta insistència en voler provar que hi ha hagut malversació, no? Diguéssim, perquè ja que sembla que després del que ha dit els tribunals alemanys i els tribunals belgues serà molt difícil de poder jutjar per rebel·lió, doncs ara hem d'intentar de fer-ho per malversació. Però, esclar, és que si realment troben una malversació que no ha vist el Ministeri d'Hisenda, el senyor ministre d'Hisenda quedarà en una posició absolutament fatal. Vull dir, suposo que com a mínim haurà de presentar la dimissió, no? Vull dir, perquè és clar, en fi, el deixaran, diguéssim, com un inepte.
Alguna opinió més, Maria?
No, jo, com que no en sé massa res, només el que acabeu de dir vosaltres, tampoc no m'agrada opinar. De totes maneres, jo estic convençudíssima que la gent de la Diputació, si és que enviat fons on no els havia d'enviar, té la suficient intel·ligència com perquè ningú pugui demostrar-ho, diguéssim. O sigui que, vaja, no crec que puguin demostrar res.
Josep Maria.
Jo, d'entrada, diria que és un capítol més del contenciós entre l'Estat i la Generalitat. I entre el contenciós, diguem-ne, Espanya-Catalunya, diguem-ne com vulguem. Cada una d'aquestes operacions es pot valorar en si mateixa com a operació feta amb unes determinades condicions i uns mitjans determinats, però fins que no hi hagin resultats és difícil de poder opinar i de voler opinar. És a dir, aquí vol dir que hi ha sospites i doncs, la part doncs, que es considera agreujada pel procés de Catalunya intenta buscar proves. I els altres intentaran, doncs, si han fet alguna malifeta, doncs, d'amagar-ho i de que no es trobin. Per tant, aquí estem en el procés i veurem el resultat. I jo m'agrada doncs, ser molt prudent tant en l'operació com en l'espera de que es pugui demostrar el resultat.
Pasqual, vols dir
alguna cosa? Jo crec que van donant pals de sec. És a dir, saben que hi ha alguna cosa, saben que això s'ha fet d'alguna manera, però ni l'UDEF ni els més conspicus investigadors de la Guàrdia Civil són capaços de saber això d'on ha sortit.
I això no és Guàrdia Civil, eh? Això és Policia Nacional.
La Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional Espanyola.
No t'oblidis que també hi ha una guerra interna,
sí,
eh?
També, sí, també podria ser això.
Sí, també sí, també, ser també.
Que dius. El cas és que ningú sap com ha sortit. I, bueno, i van mirant a veure què és el que poden tibar. Jo no veig res més. I dius, és que és un disbarat, és igual, ells han d'exaurir fins a les últimes...
La Guàrdia Civil acaba de detindre un ex jefe de la Policia Nacional a València.
El Cotino.
I ara la Policia Nacional ataca d'una altra manera. Vull dir, és que és molt brut aquest joc.
Molt brut.
És un joc de clavegueres, realment.
També hi ha qui diu, i això és una altra interpretació que es pot fer, que divendres sortirà la sentència del cas Gürtel,
sí,
i que a vegades aquestes operacions també serveixen per fer una mica de cortina de fum, d'espiar l'atenció, però vaja,
sempre són cortina,
que una cosa no treu l'altra, de fet, però diguem que els tempos sí que els pots acabar...
Sí, perquè després de la sentència de les preferents de Caja Madrid, vale, doncs ja, en fi, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Però, és a dir, jo insistiria que estem encara enmig del conflicte i no es veu la sortida, sinó al revés, doncs cadascú posa llenya al foc amb els mitjans que té. L'Estat en té uns, la Generalitat per defensar-se en té uns altres, i la pugna, per comptes de dir, anem parlant amb paraules de diàleg, de seure's i de pactar una sortida política i no judicialitzar, etc., i els fets demostren una altra dinàmica. I estem aquí, vull dir, i hauríem de ser capaços de denunciar la incapacitat d'uns i altres per fer efectiva aquesta voluntat teòrica de dialogar, de pactar, de negociar.
Però tu parles de conflicte polític.
Sí,
però és que si parles del conflicte del robatori, és que és el que estava dient el Domènec Miquel, les preferents. Al cap de dos dies surt el Zaplana.
Sí, però ara no parlem de robatori. En aquest cas d'avui,
sí, no ho dic, perquè d'allò sí, esclar, sí.
Desviament de fons públics seria, presumpte,
és malversació.
Per cert, Josep Maria, una cosa, que tu que ets del gremi periodístic, estaven els periodistes a la Diputació de Barcelona preparats en filera, càmeres, micròfons i tots els artilugis corresponents, abans que saltés la notícia, i el diari El País, que ha tret la notícia, ha publicat una notícia tan àmplia i tan extensa que com van aquestes coses? No, tu que en saps?
No, jo el que entenc és que no avisaran abans el responsable de la institució perquè pugui actuar, amagar o... Per tant, doncs és normal que la senyora Conesa no en sàpiga.
No, perquè la senyora Conesa...
Però la senyora Conesa té un cap de premsa.
Sí, primera cosa, sí, però això no ho comunica... I, evidentment, això saps que és notícia, i la notícia tots ens agrada en aquest moment, quan es produeix la notícia, tenir unes imatges i tenir uns referents gràfics de seguida. I això, doncs, se n'ocupen els caps de comunicació de les institucions corresponents. És a dir, sempre ha sigut així.
Però hi ha deferències o preferències d'avisar abans als uns mitjans?
Depèn dels amics que tinguis.
No, els responsables, sí. No, els responsables de la institució no s'avisen perquè són part. I els mitjans segurament doncs, saben que només avisant-ne un ho sap tothom. I ja està, no
cal. Però si el company cap de premsa del País és amic del cap de premsa de la Diputació, se n'enterarà igual que ells.
Sí, clar. Però els periodistes s'encarreguen de tenir molts amics.
I molts enemics. I molts enemics.
Alguna cosa més? No, Josep Maria, és que mires i rius.
No, perquè jo, això d'escandalitzar-se perquè...
No, jo no escandalitzo, jo dic que la gent que no és del gremi es pot sorprendre. I clar...
La gent, això, té... Els que fan especialitzats en operacions policíques i tal, tenen realment contactes, contactes permanents, diaris, i doncs es cobren amistats i informació. Hi ha unes complicitats de comunicació. I, per tant, jo no m'estranya. Vull dir, jo dic, si està bé o no m'hi poso. O no està bé. Qui és el primer que té la notícia? Si ha de ser el veí del local de la Diputació que se n'adona que hi ha un moviment de policia i comença a avisar, o el mateix, doncs, cap de premsa...
I què li dona el periodista a canvi?
Què li dona a canvi?
Un altre favor.
No, pregunto si li dona un article més tou, un que sorti ell al cap de policia com a protagonista.
Això li hauries de preguntar a la Maica Navarro, perquè té tots els informes dels Mossos d'Esquadra.
Sí, clar, cadascú té les seves fonts i evidentment, això segur que condiciona després la informació, les amistats i les complicitats condicionen la informació. I llavors aquí continuem tenint en el camp mediàtic les mateixes pugnes o batalles que hi ha en els grups polítics. És a dir, cadascú té els seus amics, sí. Cadascú llaura en el camp que li toca. I per tant això es tradueix. Llavors, la capacitat del lector o del destinatari dels mitjans que sàpiga fer la tria, de dir d'on ve això, quina és la font, quina fiabilitat, quina, això doncs ja correspon al destinatari, diguem-ne, de la informació, que som els lectors, que som els ciutadans.
Josep Maria, estàs d'acord amb mi que les fonts s'han de cuidar cada dia com les plantes, una miqueta?
Sí, sí.
Regar-les, sí, que els toqui el sol...
Sí. Sí,
per fer això. Un esmorzar amb tots els...
No, però jo estic segur que si hi ha una...
No dic
que hi hagi transaccions
si hi ha
econòmiques, jo dic...
A Sant Cugat, Pep, segur que l'Ajuntament tindrà una preferència amb Cugat.cat per
no, no t'ho creguis, no t'ho creguis, això. Si vols en parlem un dia.
Fora de micro.
Et sorprendries d'aquestes coses, eh? Pressuposar això...
Sí. No, pressuposar.
No, però jo no dic de fons oficials, jo dic de fons en general a tot arreu. Les fons no tenen per què ser oficials.
El Pasqual ha estat a l'Ajuntament de Sant Cugat molts anys, jo he estat anys a l'Ajuntament de Sant Cugat i anys en l'Ajuntament de Viladecans de cap d'alcaldia. El cap de premsa cuidava molt a tots els amics i coneguts i de tant en tant els portava a dinar.
I repartia... Jo he estat cap de premsa a l'Ajuntament de Barcelona amb el Pasqual Maragall. O sigui, tinc bastanta experiència de com es tractava la premsa en un moment en què hi havia una certa bona relació amb tothom. Però a la que tu feies un, entre cometes, un favor, amb
aquí,
un,
per exemple,
et sortia l'altre que t'amenaçava amb un article i amb una cosa, doncs, perquè tu no li has donat
la notícia. Has de tenir mà esquerra per fer favors.
Llavors has de tenir molta mà esquerra, però vull dir que això és antic, aquesta manera de relacionar-se les institucions amb els mitjans.
Sí, però és que ens passa a tots, els polítics també ens passa. Vull dir, hi ha polítics que tindran bones relacions amb polítics de l'oposició i polítics que no es parlaran. Vull dir, sí. És un problema personal, això, i suposo que amb la premsa passa tres quarts del mateix.
Algun comentari més o passem a parlar del PNB i els pressupostos?
PNB.
Sí?
Mare.
Cal que afegeixi alguna cosa o amb això ja és suficient, amb aquesta introducció?
Jo només...
per la gent que no ho sàpiga, que va votar sí als pressupostos generals de l'Estat, per responsabilitat, van dir... Poc després de l'anunci, el seu portaveu ha dit que un avançament electoral com a conseqüència d'una absència de pressupostos obriria escenaris molt preocupants, tant a l'Estat espanyol, però també a Catalunya i al País Basc. A més, aquest portaveu s'ha mostrat esperançat pel que fa a la situació catalana i assegurat que la retirada de l'article 155 a Catalunya és imminent. Ho diu després que el PNB digués que no donaria suport als pressupostos si no s'havia retirat abans aquest article 155. Per tant, no han acabat de complir... No han complert allò que van dir.
I algú s'ha estranyat?
No, jo em remeto als fets, no dic la reacció de la gent.
Jo crec que si algú...
Estava... Era cosa cantada.
Algun cap de llista d'algun partit polític de Catalunya es pensava que el PNB no faria això, és que són més innocents o més ingenus del que jo pensava. De totes maneres, el portaveu que jo el vaig escoltar atentament en tota la roda...
No he dit el nom, eh? L'Aitor Esteban.
L'Esteban, que a més té família a Catalunya, va dir moltes més coses, Va desmentir que l'Urcullo i el Puigdemont haguessin arribat a cap acord, i va desmentir moltes més coses.
D'acord, en quin sentit?
No ho van dir. És que algun periodista li va preguntar, però escolti, allò de l'acord que hi va haver...
No, perquè Urcullo, en teoria, contactava amb Artur Mas per després del referèndum de l'1 d'octubre intentar arribar a una solució.
Ell va dir que no hi havia hagut cap acord.
Anava per aquí o no?
Anava per aquí.
Sí, però no es tractava tant, diguéssim, d'un pacte com d'un efecte de mediació,
Exacte.
I, per tant, un efecte de mediació...
És
un efecte de mediació, no és un pacte, són termes diferents.
Bueno.
Aquí estem a la dinàmica que havíem fet servir molt durant l'època del senyor Pujol, de peix al cova. I el PNB no ha volgut renunciar, com ha fet sempre,
en
l'ocasió clava. I les altres coses són floretes que es poden tirar, doncs, el cistell que es vulgui.
De totes maneres, penseu que estem en una batalla forta de la pujada de vots de Ciutadans. Ara. I el PNB tampoc els interessa en absolut que
Exacte.
Ciutadans arribi a ser president del govern a Espanya. Vull dir que ells han, suposo, si jo fos ells, hagués jugat aquesta partida.
Jo realment era la crònica d'una mort anunciada, vull dir, jo penso que no sé què havia de donar-li el Rajoy, que no li havia de negar no sé qui, però jo sabia que acabaria votant que sí. Clar. Sí, això és un tema, les excuses no les sabia, però que acabaria votant que sí, ho tenia molt clar. Em va sobtar una mica, no vull dir molestar, que es presentés com a salvador de la pàtria. Ell va, es va presentar com a salvador de la pàtria. Mireu, heu votat que sí perquè vosaltres estareu millor, perquè no vindran aquests de no sé... Escolta, deixa'ns triar nosaltres, no ens vinguis a salvar tu de la pàtria i del 155 i de no sé què. És que... I es va presentar així. I una mica és el que dèieu de Ciutadans, que esclar, en aquests Ciutadans el PP no crec que els hi vagi molt bé, però Ciutadans els terroritza de males maneres...
I va deixar una altra cosa clara, que jo penso que fa temps que la tenim molt preocupant aquí a Catalunya, i és que votaven com a PNB, no votaven com a govern d'Euskadi.
Ja.
O sigui,
sí.
Això ho va deixar clar, eh? Aquell era el vot del PNB. Si algú havia de castigar, que castigués el PNB, no el govern d'Euskadi.
L'Euskadi Burubansar
aquest. Que governa amb els socialistes? Ho estic dient bé ara, en aquests moments, o no? Ell, no, ho dic perquè la gent se situï, eh?
Ell defensava, suposo, el president del País Basc, que és del seu partit, però jo penso que ho va diferenciar molt, molt insistentment.
I després va dir una cosa que a mi em va sobtar, no sé quines notícies té, però ho va remarcar molt, no lo digo a humo de pajas, que és imminent, o sigui, ens va donar unes esperances de que era imminent el que es tragués el 155 i que d'allò. I també va dir alguna cosa d'això que deies tu ara, Maria, de que havien parlat en Berlín. Això hi ha coses que se t'escapen. Però això de que deu tenir alguna informació fefaent o molt fardada alguna informació, igual, de que això... O que canviem els quatre consellers aquests...
És evident que no podem mantenir aquesta situació sense govern, amb un president ja investit i tal. Per tant, això, el més... qualsevol persona ho entén, que això té els dies comptats. O cedeix a Puigdemont i nomena uns altres, o si els nomena els altres, doncs els suspenen i en posen
relleu. Però tu t'atreviries a fer una manifestació tan...
És que aquesta manifestació el dia abans l'havia fet el Joan Tardà.
Sí,
claríssim. I això tenim per 4 dies, jo no sé quan durarà el sainet.
Ja...
Sí, és que això només és una mesura de pressió, eh? Sí. Plegat és una mesura de pressió per veure què.
Però continuem en aquesta tensió. És a dir, jo estic molt preocupat perquè mantenim en les dues, els dos que estan en tensió, beligerants, entre Catalunya i l'Estat, continuem amb la dinàmica i la política de la tensió i de la provocació, uns i altres. I aquí ningú baixa del burro.
Bueno, perquè hi ha gurus d'aquests que els hi diuen que això els hi donarà vots a les properes eleccions.
Sí.
Ja ho veurem, no?
Jo, de tota manera, estava fent aquest matí una reflexió. El que hi hagi uns senyors a la presó i hi hagi uns senyors a l'exili, sembla ser que els limita el poder ser consellers. Però jo moltes vegades he pensat, i m'és igual parlar del Rajoy que del Zapatero, que del qui sigui, si estan molt poques vegades en el govern. Jo només veig que està en el grup de los G6, a no sé on, tancats amb una d'allò. El dia següent se'n va a Austràlia, a no sé on. Després se'n va a fer del Fons Monetari Internacional.
Però, Pasqual...
Quan manes tu?
Perquè és que... El dia de la reunió del govern hi és. Quan hi ha reunió de govern,
sí,
quan hi ha el Consell de Ministres,
sí,
vale, hi
és. Sí.
I aquests potser no
són 6 vegades l'any o 8.
No, cada setmana. Cada setmana hi ha reunió del govern. I aquí no hi seria.
Ja.
Això, en sentit comú, una cosa és que es faci servir com a eina política, però no té sentit un que estigui, que no pugui venir, no que no vingui, que no pugui venir aquí, perquè doncs el poden detenir, que estigui a l'estranger, que sigui el conseller, i que no pugui anar ni als actes, ni pugui anar a les reunions. Això no té cap sentit.
Però raonable, dir...
si no es fa servir com a arma, doncs,
confrontació. Que es fa servir.
Està, això, que és això. Això.
Però Pujol va dir, quan no pugui exercir els meus d'allò de conseller, ho deixo. Potser seria el dia següent.
Bueno, però a veure, deixem una cosa, és la situació dels dos que estan a la presó, i una altra cosa, els dos que estan, diguéssim, a fora. Els dos que estan a fora, avui dia amb l'Escape no té cap mena de problema, eh? Vull dir que vull dir que poden, no hi seran físicament, però hi seran a través d'una pantalla i poden seguir les discussions i poden seguir el que sigui a través d'una pantalla perfectament. Els de la presó ja ho veig una mica més complicat,
però
perquè,
no és lògic.
Perquè ja depèn d'això.
No és lògic.
Que sigui lògic o no sigui lògic.
Bueno,
jo això hi estic d'acord, no és raonable, diguéssim, hi estic absolutament d'acord, però vull dir que
la possibilitat,
sí, sí, que la possibilitat aquesta avui dia tecnològicament existeix i per tant no és tan difícil.
Ara, els altres, una forma permanent.
Sí, els altres és bueno,
però fixa't, si no fos una tensió forçada
volguda.
I volguda, lo més fàcil és que els anomenin consellers
i quatre dies fora.
Sí, senyora.
I queden tots bé.
Sí, senyora.
Però és que ni els uns ni els altres volen baixar del burro.
Això que dius és el normal.
A veure, ni els uns ni els altres. Uns perquè tenen encara 10 dies per fer aquesta cosa i estan esperant que baixin del burro els altres. I mentrestant, nosaltres, els pobres catalanets de peu, estem sense govern. Potser al final ens acostumarem que també ens sabem governar sense govern.
Fa 6 mesos,
Sí, però mira.
I cada dia hem d'entendre més de temes legals i menys de temes polítics, perquè abans en tenies de temes polítics, o no en tenies, o no en tenies, ho opinaves, però és que, no, és que ara falten 3 dies perquè sigui el recurs en alçada. Avui la Lamela aquesta es veu canviat al Suprem. Però, a veure, no, on estava tot això? Perquè,
sí, però...
On merder, d'on estaven els papers? D'aquí estava no sé què, i el fiscal, mare de Déu.
Després de... del cas que els hi han fet en els juristes de la Generalitat, que no els hi han fet mai cas, ara resulta que estem pendents del que diuen els juristes de la Generalitat, home, o abans no servien per res o ara no serveixen per res.
Alguna opinió més? Parlem de música i d'un raper, sí, del Valtònic, el raper mallorquí condemnat a presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces, que ha marxat a Bèlgica, segons ha confirmat el seu entorn a Televisió de Catalunya. Per ser justos, el diari El Nacional va ser el que havia avançat inicialment que havia anat a l'estranger. Tot això per evitar l'entrada a la presó. Just aquest dijous, avui, s'acabava el termini de 10 dies que l'Audiència Nacional Espanyola havia fixat per al seu ingrés. Com no entrarà a la presó, l'autoritat judicial pot emetre ara un ordre de cerca i captura del cantant, condemnat per les lletres de les seves cançons. Valtònic va piular la setmana passada, atenció, que seguidors seus li havien comprat més de 20 bitllets d'avió per marxar de Mallorca. Va ser una tàctica per, paraules textuals, prendre el pèl a la policia. Després que diverses companyies aèries van rebre ordre de controlar que Valtònic no sortís de Mallorca. Sí. Què us sembla tot plegat? Més enllà de marxar a l'estranger, el fet que se'l condemni a presó per lletres de cançons, per molt desagradables, desafortunades, que no ens agradin i no sé quins adjectius més posar-hi, 3 anys de presó. Algun comentari o...
A mi, evidentment, ni les lletres ni la d'allò...
La música no et veig, a tu, eh?
De cap de les maneres, vull dir, de cap de les maneres. I ahir va sortir un altre del Chocho Sagrado, no me'n recordo com li deien, una cosa afrosa, dius, però quines faltes de respecte i quines d'allò. I aquest tio, el que m'ha semblat, a mi el que més desagradable és que hi hagi faltes de respecte de teories d'altres. Ara, que hagi fugit, bueno, jo crec que aquest ha fugit perquè, clar, 3 anys de presó, em sembla que la pregunta que feia, et sembla bé 3 anys de presó? No en tinc ni punyetera idea, no crec que és massa, o sigui, jo crec que aquest tio l'haurien d'inhabilitar per cantar les cançons raperes, que em sembla que dius que es diuen així, les cançons raperes 3 anys i s'ha acabat. Ara, la pregunta que us faig és que, no sé si la sabeu, aquest tio fugint i un dia l'atrapen, se li incrementa la pena o té igual els 3 anys? Vull dir, després d'aquesta que els ha fotut una moguda, que déu-n'hi-do.
Suposo que hi deu haver algun plus, diguem.
Suposem, però no ho sabem.
Jo el que puc afirmar és que aquest senyor té un cap de màrqueting fantàstic, perquè no el coneixia ni Déu.
Ni Déu.
Però el màrqueting li ha fet la justícia en el moment en què el intenta processar i li fa una condemna, perquè jo no el coneixia.
Té un cap de màrqueting que no sé qui és.
I la cançó no l'havia sentit. I aleshores, quan surt tot el tema, òbviament haig escoltat la cançó per poder-ne
parlar. Tu
tampoc
l'havies sentit mai.
No, jo abans de tota la moguda, no.
No havia sentit ni el nom d'aquest senyor.
Que, no. aquest és el tema, el que diu el Pep, és dir, aquí doncs, un senyor més o menys conegut als seus cercles, però doncs, no
coneixi ni Déu.
S'ha fet famós gràcies a això. Llavors, lligar les lletres amb una pena de presó, és que això no... ningú pot entendre, ningú pot acabar doncs, de justificar, d'alguna manera. I si hi ha un euroordre, estic segur que des de Brussel·les o des de cap país del món, per això doncs, entregarà un que pugui anar a la presó per haver unes lletres que insulten uns altres. Si insultat, fes-li doncs, una multa, fes el que vulguis, però a presó és que no s'explica ni té cap sentit. No?
Sí, de totes maneres, diguéssim, la situació és molt diferent de la dels polítics, perquè sí, una cosa és que hi hagi una acusació, una presumpció d'això, i una altra cosa és que realment hi hagi una sentència. Diguéssim, jo penso que per precaució més aviat hauria d'haver anat al Brasil, que no tenim tractat d'extradició. Perquè, diguéssim,
home,
en Bèlgica sí que n'hi ha.
I sobretot un raper.
I havent-hi una sentència, la justícia belga li serà molt més difícil dir que no a una sentència de la justícia espanyola.
No ho sé.
És diferent, el problema.
No sé si té relació el fet que hi hagi sentència o la tipificació de la pena. No ho sé.
Bueno, haurem de preguntar a algun jurista.
Sí, haurem de preguntar.
Clar, tu deies això.
Sí, bueno, sempre hi ha un recurs a un tribunal superior, sí. Però vull dir, en tot cas, diguéssim, hi ha d'haver un tribunal superior que determini que la sentència aquella està mal feta.
És ferma o no
sí.
És ferma?
Sí, però fixa't, tu deies això i un tio que portava el nas de pallasso també, si es descuida, em sembla que l'engarjolen.
Sí.
Per portar el nas de pallasso.
Sí, sí, l'alcalde de
Sant Joan de Vilatorrada.
Sí, de Sant Joan de
Vilatorrada. Sí. Que curiosament, sí, sí. El dia 1 d'octubre, la policia va anar a aquell municipi a donar el bon dia a la gent que anava a votar.
I de segona, d'això que deia el Domènec, el gran de Marlaska va sortir ahir dient, escolti, que ningú menyspreï l'advocacia espanyola, que són uns advocats molt seriosos, que són... És a dir, crec que si aquí l'han condemnat a 3 anys, crec, però és que no que aquí l'han condemnat a 3 anys s'escapa i demana l'extradició des d'aquí, no posaran en dubte, crec que no posaran en dubte en un cas, com deies tu, que ja s'ha dictat sentència, la praxis o la sabidoria dels advocats d'aquí o dels jutges d'aquí.
Sí.
És a dir, si jo sóc enginyer i calculo no sé què, el meu escal, i sóc enginyer...
Que encara que s'ensorri el pont, els enginyers alemans et donaran la raó.
M'han de donar la raó.
Home, està clar.
Bueno, ara era una...
No, però és que
una
és
botada,
així.
Però és així.
Més qüestions. A Badalona s'aplana el camí per a una moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater.
Eleve niña.
Un possible pacte entre PP, PSC i Ciutadans per fer-la fora està més a prop de desencallar-se després que García Albiol, del Partit Popular, hagi renunciat a liderar-lo. Els populars, tot i ser la llista més votada, estan disposats a fer alcalde el socialista Àlex Pastor. El PSC d'aquesta localitat està estudiant l'oferta i voldria un acord per l'any que queda de mandat. Recordem que just d'aquí un any hi haurà eleccions municipals.
Jo sé el que faria jo, perquè m'ho has preguntat abans.
Abans d'entrar en antena,
Jo no pactaria mai amb el PP i amb Ciutadans a una ciutat com Badalona, que a més sabem que és una ciutat amb problemes. El PP té 10 regidors, nosaltres en tenim 3 i Ciutadans en té 1. Lo lògic és que si el senyor García Albiol vulgui fer una moció de censura, el que té 10 regidors ha de presentar-se ell per fer la moció de censura. I si els altres el volen votar, que el votin, que jo no ho faria. Però si els de Badalona tenen les seus más i menos, pues ja ells sabran el que els hi convé. El senyor García Albiol s'hi està posant una trampa tant en els del PSC com els de Ciutadans. I a veure, seran bastant burros si cauen, però total falta un any. Pues deixin a la Dolors aquest any i si ho ha fet malament no la votaran els Ciutadans l'any que ve.
Sí, de fet d'aquí un any haurem de passar per les urnes, vull dir que la gestió municipal en teoria es posarà
però precisament,
a debat.
Precisament, jo penso que perquè falta un any només hi pot haver la temptació de dir jo aprofito aquest any per mostrar una manera de fer govern o de governar a la ciutat i de posar en marxa projectes i tal, per avalar...
En un any no poses en marxa ni un sol projecte.
Però et dona una publicitat i una visibilitat davant de l'electorat un any de mandat del capdavant d'un ajuntament. Mira. I, per tant, aquesta temptació el PSC la deu tenir. I li regala els vots al PP... Escolta, els pactes hi ha de tota mena en els ajuntaments, de tots colors.
Sí.
I per tant, doncs jo escandalitzar-me per això, no? És a dir, ara, per ètica política, jo també no jugaria aquesta carta, però l'entenc perquè no és el primer cas ni serà l'últim.
No, però per ètica política, precisament a Badalona, que hem tingut el Josep Maria Blanc d'alcalde durant molts anys i que sabem com ha acabat, que hem tingut a la Maite Arquer durant molts anys i que sabem com ha acabat, i que sabem que de ser majoria absoluta hem passat a tres regidors, home, que s'ho facin mirar. Algú passa en aquella agrupació, diguéssim.
I que l'Albiol ha tret majoria absoluta...
I al país algú passa, i, no. Tot, i tot influeix.
Tot influeix, clar que sí.
Va, una altra cosa que us volia preguntar. Aquest tema no us l'he dit abans de començar perquè us volia agafar una mica per sorpresa. Si fóssiu militants o simpatitzants de Podem i poguéssiu votar fins diumenge, què ha de passar amb els dos principals dirigents d'aquesta formació, Pablo Iglesias i Irene Montero, pel cas del xalet? Què votaríeu? Que han de continuar o que han de marxar després de la polèmica que s'ha generat per aquesta casa a Galapagar? Recordin que els costarà 600.000 euros amb una hipoteca... que han aconseguit a Caixa d'Enginyers.
La Caixa
d'Enginyers, deien, que és Caixa d'Enginyers. Sí, sí.
És Caixa d'Enginyers.
Sí, que la tenim aquí.
Sí, sí senyor, que és catalana. Sí, sí. I que, a més, els hi ha donat una hipoteca.
Que és una cooperativa, de fet. A més.
Sense, sí. Sense tenir un sou fixe, coses que les caixes ara ho miren molt, sense tenir una feina fixa per no sé quants anys, els hi han donat una hipoteca de 30 anys. Que s'ho facin mirar, la Caixa d'Enginyers,
Que tot és legal, vull dir, el cas no han comprat una casa amb diner negre, etc, etc, però una formació amb dirigents en aquest cas significats com Pablo Iglesias i Irene Montero, que han parlat tant de casta, són d'esquerres,
no.
ja sabem el discurs,
no. Diuen que són d'esquerres.
Mulleu-vos, què considereu? Ho han fet bé, ho han fet malament? Yeah, això de que... fer ara aquesta votació no deixa de ser també una cortina de fum? Què?
Jo crec que l'única cosa que se'ls pot dir és que siguin coherents.
Que siguin
coherents.
Clar.
Si, ara, tu no pots dir si se la poden comprar o no se la poden comprar. El que li pots demanar és dir, sigueu coherents amb les vostres idees. Si esteu predicant unes coses, doncs demostreu també amb els fets. Això sí. Ara, més enllà d'això...
Jo, evidentment, penso que és un tema... que no té que ser així. Si ells tenen diners per poder-se comprar una caseta, la millor oferta que han trobat és aquesta. I poden anar a viure allà amb la seva família, és que és el projecte de tota la seva família. Perquè han d'anar tota la vida amb una americana de vellut, com es portava abans, o amb unes rastes per una d'allò per demostrar... Per exemple, nosaltres a l'Ajuntament, ara que això ja parlo de fa molts anys, els comunistes anaven sempre sense corbata.
Ara hi va tothom,
però això t'he dit que fa molts anys. Per què? Perquè es volien destacar de comunistes. Però per ser comunista s'ha d'anar sense corbata. No, doncs tu pots anar com vulguis i els pensaments són els teus. Jo crec que han fet molt bé en comprar-se aquesta casa. I fan molt bé en fer... No sé, ara, els hi surten unes veus... Oh, això no és ser pobre, això és no sé què, tu sou casta. Home, si aquest tio ha prosperat dins de la seva carrera, perquè la veritat és que haurà prosperat dins de la seva carrera, sent portaveu de no sé què, no sé quantos, i es pot comprar una casa així, per què se l'ha de comprar pitjor? Per exemple, per donar exemple, i tota la vida de viure com un pobre, jo crec que és confondre els termes, jo crec que aquests senyors tenen tot el dret, i lluir-lo, diu, és que visc en una... És que semblava que s'excusava dient, no, que no visc en una torre individual, jo tinc una adreça, un carrer, no sé què, no sé quantos, compra el millor que puguis i viu el millor que puguis i treballa el millor que puguis i dona el rendiment que puguis. I els altres jo penso que no s'han de ficar amb aquestes bestieses.
El que passa, a veure, jo estic d'acord amb que la vida privada de cadascú és la vida privada de cadascú. El que passa que, home, sembla una mica contraproduent quan tu t'has... I contraproduent i contradictori. Quan tu t'has anat carregant a tothom per el seu modo de viure, que et compris un xalet amb unes supermetros quadrats, amb una piscina, amb una casa d'invitats...
Tampoc s'hi estan, Sí? No ho sé.
A veure, has vist les fotos?
Molt poc, no.
Sí.
És igual. O sigui, ells es comprin els que els hi doni la gana. De fet, el pis que tenien a Madrid, els hi, que era de l'àvia, suposo que en trauran pasta. Que facin el que vulguin a la seva vida privada. El que jo crec que és contradictori és anar carregant-te a no sé qui perquè fa una determinada manera
sí.
de viure...
Sí.
I llavors fer-ho la mateixa manera de viure. Sí. És absolutament contradictori.
Josep Maria, que no t'he sentit encara, a veure,
no,
què en penses?
Ara, jo ara, parlant des de Sant Cugat, quants pisos de 600.000 euros no es compren i els compren gent doncs, amb un cert nivell, però no potentats ni res. Hi ha gent que és capaç de fer una hipoteca i de pagar-la de tant, diguem, amb tots els llars de la vida. Per tant, la llibertat de poder trobar una cosa aquesta, a mi em grinyola per la desconnexió entre el discurs i la praxis, grinyola, però tampoc m'escandalitza absolutament que hagin optat per això. I com que grinyola, i ells s'han adonat de què ha grinyolat, han estat capaços de dir, senyors, si això realment és tan fort doncs, l'impacte que ha tingut en el nostre electorat i en el nostre món, dieu-m'ho i jo plego.
Però això no t'ho doncs podies haver imaginat abans?
Sí, però si no hi haguessin posat cullerada tots, Maria, ni s'hagués sabut quants s'han comprat, quants polítics poguessin fer un llistat de polítics que s'han comprat torres i segones residències i que no les fan servir. Si féssim una llista, quedaríem escandalitzats tots de la gent que té una segona residència a la Costa Brava, aquí, allà...
No, i, que polítics,
i una tercera,
i la
Pirineu,
tercera, i el que vulguis. I això, com que o no sabem o no s'explota, aquí no passa res. Ho agafa doncs, un, que és un enemic polític, un adversari polític, si fa, llavors s'hi
suca. Però tu saps que llavors, aquí, és el teu
torna...
confluge, això.
Sí, no, però escolta, a mi m'emprenya que hi hagi el gran debat sobre la torre d'aquesta. Ja et dic, a mi em grinyola. Jo, per ells, vistes les condicions, haurien de ser prou capaços de dir això no és ara, ni és el moment, ni convé. Acaba de fer doncs, de portaveu del Congrés i quan et deixis això, si has pogut acumular uns diners i vols, doncs tens dos fills que arriben i tal, doncs molt bé. Per tant, aquí juguen dues coses. Les ganes que es tenia d'ensorrar un líder polític, un adversari polític,
sí.
I ells, doncs, que no han sabut trobar el moment, en tot cas, de fer aquesta opció.
Clar, el de grinyolar és com si et trobes amb un capellà en una casa de meuques. Dius, hosti, això grinyola una mica.
¿Cuántos vecinos habrán ido a las casas?
No ho sé. I el dels atacs em fa la impressió que són uns atacs dirigits. Però no sé si només són dirigits per l'alcalde de Cádiz, que sembla que eren més amigos que cochinos i que resulta que se li ha destapat tot allò. I l'altre li va dir, si jo li vaig fer no sé quants favors.
Home, la tensió que hi ha dins de Podem, que és sabuda, s'aprofitarà també i probablement...
Clar.
Hi ha gent no només perquè s'ha comprat o no s'ha comprat el pis, sinó perquè no estan d'acord amb el lideratge de Pablo Iglesias i per tant diran, ara és la meva... I ells mateixos hi han dit si la participació en la consulta és baixa també pleguem i tal. I per tant aquí ens podem trobar la setmana que ve amb una dimissió dels dos líders. Hi haurà molta gent de Podem, no només dels adversaris sinó de dins mateix,
de dintre, que de l'alcalde de Cádiz i,
no, i de gent de Madrid que els hi han trepitjat molt els ulls
sí,
de poll, eh?
Exacte.
Vull veure,
estem aquí
dels mateixos de Podem.
Mentre parlàveu, està mirant què es pot comprar amb 600.000 euros a Sant Cugat, també per fer-nos una idea. 600.000 euros, pis a Can Mates, 4 habitacions, 172 metres quadrats, un baix amb ascensor. Un altre pis a Can Mates, 600.000 euros, 3 habitacions, 172 metres quadrats.
Un baix amb ascensor m'ha agradat, sí.
Jo dic el que posa l'anunci.
No, sí.
Finca rústica a la Floresta, 600.000 euros, pis a Can Mates, amb garatge inclòs, baix exterior amb ascensor.
Jo
per si et canses.
Vale.
Pis al carrer de la Coma, Can Mates, 600.000 euros, 172 metres quadrats. Són habitatges grans, eh?
Però
vaja, que són aquí al cantó de Coapuntat, per entendre's.
Can Colomer, jo ja ho hem vist, són 14 casetes adossades i tal, se'n venen dues ara, una per 530 i una altra per 580. unes casetes que són una capsa de mistos, en dic
sí, jo. Que a més et fots un punt de pujar i baixar,
i pujar escales,
com un pobre de sopes.
Vull dir que llavors escandalitzar-se perquè una comprar això, tot la veritat, jo dic, doncs,
però si no escolta, és,
a veure, que venga Dios i me ve.
No podem comparar els preus de Sant Cugat, que és, em sembla, el,
i els preus de
la ciutat
de
més cara de Catalunya,
que, amb l'entorn de Madrid.
Que a la Pegara està a 40 quilòmetres de Madrid, sí, sí, i es gastaran més en gasolina d'anar i venir que no pas una
cosa. El que vulguin, però jo crec que...
Però bueno, m'és igual, a mi que s'hagin comprat el que els doni la gana. Jo el que li demano al polític de Podemos o del PSC o del PSOE o del Sumsum Corda és que sigui conseqüent amb el que predica.
Sí.
No fem llista de tots els que...
Sí, sí. No, i l'altre dia parlàvem amb un polític de Sant Cugat que viu, doncs, també en una zona d'aquestes, no? I, bueno, viu a Vall d'Oreig, no? I llavors es deia, no, perquè és que jo el meu poble, perdona, Vall d'Oreig no és un poble, Vall d'Oreig és una zona residencial, però allò de poble no, perquè no té cap mena de cohesió ni té cap mena de cosa, eh? Vull dir, la ciutat sí que és una cosa que té cohesió i que té... Però viure en una zona residencial vol dir jo a la ciutat se me'n fot i me'n vaig a viure allà tranquil·lament i m'aïllo, diguéssim, de totes les altres coses. Per tant, bueno, no sé...
Vas preguntar clar. El preu.
No, però ja sé... Sí.
Bueno, ja sí. Sabem, sí.
Doncs escoltin, ja veurem com va, també veurem com va tota l'actualitat política, perquè el que dèiem abans, falta un any per a les eleccions municipals, hem de veure...
Es mouen fitxes?
Si es mouen fitxes o no. Moltes, sembla que moltes fitxes estan marcades, el dubte és si Mercè Conesa repetirà o no com a alcaldable, cap de llista. El Domènec, té opinió?
Sí que en té, fa... sí que en té. Va. Sí.
Pasqual, o tu en tens crec... o no?
No, home, jo...
Tu creus que sí o creus que no?
El que m'han dit crec que no repetirà, que ja,
no
està,
repetirà.
Ja està cansadíssima. És que a més té pluriempleos d'aquests de la Diputació.
Però si no repeteix no se'n va a la Diputació, eh?
Perdó? Vols dir que no té relació...
Si no repeteix no se'n va a la Diputació.
En com queda l'estructurat, les opcions...
Se'n pot anar a un lloc més ben pagat, eh?
Això sí.
Vale.
Les opcions polítiques dels partits en aquests moments a nivell de PDeCAT o Junts per Catalunya, ara doncs parlen del el moviment 1er d'octubre, hi ha coses que s'estan movent per configurar llistes electorals i candidatures. En aquest marc així tan mogut és possible que doncs, el senyor Conesa digui, escolta, jo no hi jugo aquí.
Clar. Que no sé si va quedar molt convençuda tampoc de la fundació del PDeCAT, vull dir, o sigui, que altres parts de Convergència...
Però és la presidenta de l'Assemblea, no?
Sí, clar, sí.
Per tant, un peix gros.
Sí.
Bueno,
sí,
presidenta de l'Assemblea perquè és l'alcaldessa que està en una ciutat més gran de Catalunya.
No, jo penso que no repetirà. Ara no em preguntin masses coses més perquè després, clar, ara
no
ve la broma aquesta que el Jordi Puigneró...
conseller.
Serà conseller, llavors la Damià Calvet no sé com, bueno, que aquí tot això, és,
va,
tot això es mou que no sé res.
Per acabar, Pasqual, un nom, digue'ns un nom.
No,
tu creus
no
que hi ha algú més, que jo... apunta alcaldable?
Jo no sé res més ni tinc cap interès, ja tu, jo estic més acabat que el Dalí.
No diguis això, escolta.
Sí,
no vols dir-ho.
No, que va. Però és veritat, ara hem d'estar tots a la guaita, és una època d'incerteses,
De sotregada, sí, es remou.
Aquest és el que més en sap.
El Domènec, alguna cosa abans de marxar?
El Domènec...
No, jo no sé res, jo no sé
res
del partit.
Pugui,
jo no, sí que no sé nada,
res, que es pugui, res que es pugui dir.
Bueno, exacte, sí, i menys per antena.
I si hi ha alguna cosa que es pugui dir, no podrem dir perquè gairebé són les 10 i hem de marxar. Hi haurà prou dies fins al dia de les eleccions. Josep Maria, Domènec Maria i Pasqual. Moltes gràcies i ens veiem dijous que ve, no?
Si ens convideu, sí.
Home, i tant. Sempre esteu convidats. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.